majúscul per part del Girona està entre els 10 primers.
Estaba acá distraído con Camí. Sí. Me viste, lo estaba boludeando, sí. Y me hiciste que parara, me ponga serio, ¿no?
Eso es como una clase.
A ver, creo que el equipo de Sampaoli en algún momento va a tener que despertar, o sea, va a tener que despertar en serio, ¿no? Sí. O sea, y siempre decís, ¿cuándo va a ser? Espero que no sea este fin de semana contra el Girona, que espero que lo estire un poco más, porque en principio ya salió de la zona de descenso y va a tener que tirar para arriba. No quiero, viste, el Girona siempre tenía esas temporadas, sobre todo la que descendió, que había hecho una muy buena primera parte, en la segunda temporada se cayó. El equipo de Michel dio mucho la primera parte de la temporada, que ahora no, que no sea el punto de inflexión para caerse, porque ahí se va a comprimir entre el Español, el Girona, el Cádiz, el
Celta,
ahí se va a armar una mini liga apasionante. Entonces lo ideal sería para el Girona salirse lo antes posible, y es una buena oportunidad si le ganas al Sevilla, no te digo de olvidarte, pero sí de
marcar 6 puntos.
Sí,
6 punts, anant a Villarreal l'altre cap de setmana i rebent el Barça a Montilivi en la següent jornada, l'última del mes de gener.
És que sobretot pel que li ve, pel que li ve al Girona, perquè si perds contra el Sevilla, que jo crec que ens digui una mica en la línia del Juan, que és un equip que ja ha despertat, amb Sampaoli i després
Sampaoli.
Michel ha dit Sampaoli,
no? Sí. Ah, vale, m'estava pensant que m'estava corregint, dic, hosti, no sé què
he dit malament, no? Michel ha dit Sampaoli com l'equip
d'Alemanya,
sí.
I crec que al Girona li diria molt bé aquests 3 punts, sobretot per aquesta minilliga que explica el Juan, amb el calendari que li ve, que són dos rivals que a priori són molt complicats per l'equip de Michel. Veurem, serà un partit molt complicat. Crec que també ara és un turmalet que li ve al de Michel i a l'equip de Michel, i una bona prova per veure com surt del gener al Girona.
Sí.
Jo crec que determinarà molt on quedarà, quina lluita tindrà el Girona aquest mes de gener.
I tant de bo que, com diu el Juan, agafi prou aire com després no hagi de patir aquestes segones voltes, que a vegades són molt perilloses. A veure, abans d'acabar el bloc Girona, sabeu quin dia és avui o no? Ja us ho dic jo.
Divendres 13.
Divendres 13. Ah. Demà jugarà el Girona, i avui fa...
Dissabte 14.
Ja ho és. Molt pesats. Fa 2 minuts.
La resposta...
Què pregunta?
Però, Martínez, la resposta tècnica a la pregunta és que és 14.
No tenim temps. A veure, avui fa...
I a més, ha tornat a entrar el seximo del...
Sí, hola, Joan Camí. Avui fa 5 anys que el Girona de Pablo Machín, a veure si us han recordat aquest nom, va aconseguir una golejada històrica. Un 6-0 contra Las Palmas. I sabeu qui va marcar un hat-trick?
Olunga.
Michael Olunga.
Olungol.
Avui volem recordar aquesta fama
de... que toca?
Sí, espectacular, Miquel.
Doncs sí, és un davanter canià que ara té 28 anys, que després de jugar al Girona va jugar al Japó i ara és al Qatar. El 13 de gener de 2018, en un partit que va començar a la 1, va saltar a la gespa amb el dorsal 14 a l'esquena, sense ser titular, entre el descans per Estuari.
La notícia és que ha començat la segona part sense canvis en Las Palmas i un canvi al Girona, Gerard.
Sí, un canvi important. Dèiem al final de la primera meitat que Estuani semblava un pèl marejat després d'aquell penal que no li havien xiulat. Doncs Estuani, que ha hagut de ser substituït al descans, i ha entrat el davanter, l'únic que té Machín a la banqueta, Michael Olunga, que torna a jugar després de fer uns minutets. No li va anar gaire bé a Cornellà el Prat en la victòria 0-1 contra l'Espanyol.
Sempre li ha agradat repartir amb en Bellera, qui li va fotre la galeta a Olunga. Només començar, entra al camp amb 1-0, al minut 10 fa el 2-0.
Mojica intenta l'autopassada, acaba sent anant Mojica, fa la centrada a l'àrea, gol! Ha marcat Golunga!
Ja és la pena que Mojica fes alguna cosa bé per la banda esquerra. Ara reverteixo jo. Al minut 25, el segon.
Que va entrar.
Compta amb la pifia del porter, Olunga, pot marcar, porta buda, gol!
Lipoain, que és el porter de l'Andorra actualment, que tan bona temporada està fent. I al minut 34, Olunga feia el tercer.
Gran ell per Douglas Luiz, salva el gol el porter, el sisè.
Ostres,
gol! Olunga! Gol! Linda!
Albert Ferran Ferrés no s'ho creia, ell, la manda
sí,
Cayote.
Quan deu ser la pilota.
No s'ho creia.
El hat-trick.
Mira, recordo que aquella diré dues coses molt ràpides abans de continuar. Amb aquell hat-trick, Olunga sortia a la promoció de la Lliga a Kènia, en aquelles banderoles que hi ha als fanals, juntament amb Messi i Cristiano. Era Messi,
bé,
Cristiano
eren els tres grans dons de la Lliga.
Imagina't. I el president de Kènia li va regalar una casa per haver fet aquest hat-trick. Imagina't, una cosa increïble. Bé, al tram final de la transmissió va arribar l'espectacle, perquè l'espectacle no era el hat-trick d'Olunga.
No?
No, no, no. L'espectacle el va donar DPP.
Qui és?
Dani Puntí Prats.
Ep!
Dani Puntí Prats,
tècnic.
Un dels nostres tècnics, que havia promès una imitació si hi havia doblet d'Olunga. Clar, Olunga va sentir, va fotre un hat-trick i va dir, vinga, Puntí, tira. Qui va imitar Puntí Prats?
Qui és Beppe Grillo, ràpidament?
És un Puntí, que va ser un còmic molt popular a Itàlia durant els anys 80 i que fa uns anys s'ha dedicat a la política, sent un polític així populista, diem.
Mm. Sona així Beppe Grillo, l'original, no? Fem de, no de polític, sinó de còmic.
I cantanti sono sempre le stesse cose. Però quest'anno c'è una giunta. In più, io ho sentito delle cose da rabbrividire.
En fi, aquest no és l'original, imagina't. Aviam, ara ja sabem qui va imitar qui. Només falta escoltar-ho.
Punti quan vulguis.
Mi sembra incredibile che sono qui a RAC a parlare della mia storia. Perché qua nessuno mi conosce, nessuno sa qual è la mia voce. Allora, che devo fare? Insomma, basta.
Bravo, bravo, no?
Bravo, bravo. Fantàstic.
Vinga, ja puc marxar, ja torno als botons, que és el meu.
Molt bé.
Jo no ho sé, perquè la imitació li va sortir, molt bé.
Quina trobada, molt bé.
Quants gols va marcar Olunga amb el Girona?
Només 3.
Vaja.
Després, en un partit, després em va fer 86 en 6 temporades.
Ha estat pitxitxi de la segona divisió japonesa, va marcar, crec, 24 gols la setmana passada, us en recordàveu, no? Olunga, espectacular.
Sí.
En fi, la història
de... Quina il·lusió m'ha fet que em diguessis aquest tema aquesta tarda. Pensar que això no recuperaria mai a l'antena.
El tio s'ha fotut la imitació de Dani Puntí Prats aquí, per tots els oients. Molt bé.
Aquella ja... també ho va ser, que això és clar.
I tant. Demà t'escoltem a partir de les 4 de la tarda. Gràcies, Miquel, fins ara.
A disposar.
I ara, de seguida, abans d'anar tancant tertúlia, que avui és veritat que acabarem d'hora.
Joder.
Val?
No, jo crec que cada dia acaba amb un taco.
Has d'anar amb una...
Una faltada.
Amb una paraula malsonant. Que això no sé... Sí, gràcies, Ferrus. Això no sé si...
Està molt atento, Ferrus.
No, sempre. Un gran tècnic de so. Hem d'acabar parlant d'un parell de punts de mercat en clau espanyol, que recordem, no juga fins diumenge, partit important, al camp del Getafe. Un parell de punts que hem pogut explicar, Joan.
Sí, la possible sortida d'Omar El Hilali, jugador de 19 anys, lateral dret, que ha tingut poc protagonisme aquesta temporada. Com que l'Espanyol tancarà un lateral dret, de fet, jo crec que el tancarà aquest cap de setmana. Avui l'Espanyol, aquesta tarda, havia de prendre una decisió sobre totes les opcions que té, que són entre 4 i 5 opcions de lateral dret. Doncs al moment que tanqui aquest jugador, Omar El Hilali marxarà cedit a un dels equips que està més interessat, ho hem explicat abans, és el Mirandés de segona divisió, que és un club que la política de fitxatges és pescar molts futbolistes de filials i de primers equips de primera divisió. Per tant, una de les sortides a l'espera de noves entrades. Encara no tenim noms, això sí, el pivot i el lateral dret, tot i que el lateral dret, que també pot jugar per l'esquerra, són ara mateix les prioritats més urgents de l'Espanyol.
Molt bé. Doncs demà passat, demà, de fet, escoltarem, ja hem escoltat Diego Martínez, i demà acabarem d'escoltar i farem tota la prèvia en el partit important de diumenge davant el Getafe. Gràcies, Joan. Fins ara.
Fins ara.
Vinga, i encara hem de parlar d'alguna coseta més, com per exemple la jornada de la Lliga Femenina, que arrenca demà amb Barça i Levante les Planes jugant. Us vull demanar l'opinió sobre el cas que ara actualitzarem de l'alineació indeguda de Geise i de tota la polèmica que hi ha hagut al voltant. Ara de seguida l'actualitzem, però opinió, sisplau.
Jo recordo escoltar-ho, o sigui, seguir-ho en directe mentre estava passant i ho sentia aquí. I és que semblava surrealista en l'inici. A més, en el cas en el que per mi el més sorprenent de tot és que queda retratat també a Giraldez en el moment en què surt, diu que el Barça ho ha consultat, i després aquí recordo en el, quan ho explicava en directe el propi Marc Andrés, que havia aconseguit entrar en el sistema intern i sí que hi apareixia.
Sí.
No? És a dir, que el Barça després ho justifica, però ja ha quedat amb el cul a l'aire perquè internament sí que es pot, i igual que ho va fer el Marc Andrés, si tu parles amb gent del futbol femení que poden accedir en aquest sistema intern que es diu Fènix, ho poden consultar, no? Llavors, a partir d'aquí, per mi hi ha diverses coses. La primera és que el que havia sigut el delegat del Barça femení, com que Carles Naval deixarà de ser el delegat del Barça masculí aquesta temporada, ha passat a ajudar o està fent com de segon delegat. Està en transició. Hi ha hagut un nou delegat, en aquest cas del Barça femení, aquí, o no ho sabia o no se li ha actualitzat de fer aquesta tasca, perquè l'error és flagrant. I llavors, a partir d'aquí, clar, és que no hi ha marxa enrere, no?
Por lo que tengo entendido, el team manager, ¿no? Ahora le van...
Team manager, sí.
Team manager, ¿no? Es el nuevo eufemismo, ¿no? Que el histórico delegado.
Tot anglicisme sempre és...
Sí, són coses diferents. Sí. És més ampli. Sí.
Té moltes més responsabilitats en aquest cas, i aquí és com el Manchester City ja ho fan així.
El femenino, lo que digo, el que estaba en femenino, lo hacía muy bien.
Sí, per això.
A ver, siempre que pasan estas cosas... Es decir, ¿cómo puede pasar esto en el fútbol profesional? Pero bueno, no es una cosa porque el femenino no esté profesionalizado, porque también pasó el masculino, Cherisev. O sea, el caso del Cherisev, claro, o sea. Es fácil como apuntar, bueno, quién tiene la culpa, no sé, me sabe mal por este punto del Barça de que iba a aspirar por todo, ¿no? Es un equipo que tiene que aspirar por todo, que ahora enseguida se te cae una competición de la nada, o sea, que las jugadoras...
ganas 9-0.
Sí, clar.
Claro.
Es surrealista, sí.
O sea,
mañana ahí... 9-0 y quedar eliminado. Sí.
Claro, decir, bueno, o sea, un equipo que al final se lo cuenta por eso, porque ganamos todo. O sea, el Barça femenino da la sensación de que ya la única competición que realmente pelea es la Champions, que el resto ya se la tienen que dar por decreto. Tomá, acá venís. Y quedarte afuera por una cosa así, la verdad que...
Ya, escoltava una... per posar-li un to de broma, una justificació d'un culer que deia que si l'acaba guanyant, o tot sembla que la guanyaria el Madrid, en l'absència del Barça, el Barça sempre li podrà dir al Madrid femení que el primer títol com a equip femení que ha guanyat és perquè ells van quedar-se fora, per un no un tema esportiu, sinó per un tema de...
Extraesportiu,
exacte. Ferran.
Bé, doncs que serveixi d'al·licient encara més... per la resta de competicions, perquè jo aquesta competició ja la dono per perduda. Mm. Ja la donaria per perduda pel Barça, perquè és que em sembla que és claríssim. I en canvi, doncs, és un error. Això també, després, moltes vegades hem vist a l'staff, no?, que també surten a la foto quan es guanya, doncs és un equip, i quan es perd, sí, poden fallar també membres de l'staff, i ja està, i aquest cop s'ha fallat i no passa res.
M'agradaria, per mi, també, un punt de responsabilitat a la jugadora.
Jo estic d'acord.
No, jo estic d'acord. O sigui, jo crec que és un error...
Conjunt, sí, però...
Conjunt,
però és a dir... Home, la jugadora és responsable de saber que l'han expulsat, d'avisar... si no, té un punt de responsabilitat aquí la jugadora, també.
Sí, però...
És a dir, la responsabilitat
és
número 1...
És una jugadora molt jove, vens de fora...
Sí.
És una competició de... Sí, estic d'acord, eh?
Però
jo, vaja, no sé si la jugadora està pensant que aquella competició em van expulsar, que l'estic sancionada per any que ve, tal. Aquí hi ha una persona que s'encarrega d'això.
Sí. I en el cas del Barça, dilluns Albert Ferran presentarà el recurs.
Sí, no sé si hi ha gaires esperances, no que parlem amb el Ferran, però el Barça, que vol apurar aquesta última opció, el recurs davant del comitè de competició, de fet, els serveis jurídics continuen treballant perquè tenen marge fins dilluns, o dilluns, més ben dit, presentaran aquest recurs. Avui en parlava de tota la situació del tècnic blaugrana Jonathan Giraldez.
No et negaré que va ser una situació complexa perquè no havia passat, i ara hem d'esperar que els serveis jurídics puguin fer la seva feina, i a partir d'aquí nosaltres pensar únic i exclusivament el que depèn de nosaltres. I el que depèn de nosaltres ara mateix és fer avui un bon entrenament, preparar de la millor manera possible el partit de demà, perquè sabem que és un partit de lliga important, perquè la setmana vinent tindrem la Supercopa, i hem d'entrenar amb molt bona actitud, predisposició, perquè puguin sortir bé les coses.
Avui, per cert, hem tingut la primera reacció, entre cometes, de la protagonista, Geise Ferreira, que a través de les xarxes ha reconegut que està vivint dies difícils, però que Déu sempre l'acompanya. El Barça, que ja és a Huelva, de fet hem escoltat Jonathan Giraldez, diu que s'han de centrar en el partit de demà a les 12 del migdia al camp de l'Sporting, amb la baixa de Bruna Vilamala, que té una lesió al quàdriceps de la cuixa esquerra. De moment, recordem, el Barça, 13 partits, 13 victòries a la Lliga. També demà a les 12, l'altre equip català també juga, el Levante Las Planas, té un partit molt important contra un rival directe, l'Alavés. Tots dos equips tenen 12 punts a la part baixa de la classificació.
Tot això demà ho explicarem també al Tu Diràs, i tot això és el que dona de si la jornada esportiva. Era una setmana que han passat moltes coses fora de l'àmbit esportiu. Vinga, un quart d'una. Últim tema de tertúlia. Ahir vam conèixer una notícia que afecta a Gerard Piqué. Més enllà dels capítols personals, la ruptura de la seva relació amb l'empresa que dirigeix, Cosmos, amb l'ITF per l'organització de la Copa Davis. És una notícia d'impacte pel futur professional de l'exjugador i també pel futur del tenis. Tu Playbook, de fet, ho va avançar Marc Menchen, i li han demanat al Marc saber què és exactament el que ha passat.
Doncs el que ha passat és que realment Cosmos i el grup inversor que recolzaven el projecte de les finals de la Copa Davis van prometre un retorn de la inversió per l'ITF, que en el mal temps s'ha demostrat que era molt difícil d'aconseguir. Recordem que el contracte era per 25 anys, en els quals Cosmos i els inversors que l'acompanyaven, entre ells Rakuten, es comprometien a fer una inversió en el tennis d'uns 3.000 milions de dòlars, que això el que suposava és que Cosmos, gestionant el torneig, havia de fer front a totes les despeses relacionades amb la competició, però a banda havia de aportar o generar almenys 10 milions d'euros, que era la bossa de premis compromesa pels jugadors participants, i a banda havia de pagar un cànon a la ITF, que és la propietària del torneig, que era de 30 milions abans de la pandèmia, però que aquesta temporada ja pujava a 36 milions d'euros i a partir del 2024 pujava a 44, i això s'anava actualitzant amb l'IPC. Què ha intentat Cosmos? Que davant l'evidència de que un format mundial per la Davis no estava generant els ingressos que s'esperava, tant per taquilla com per patrocinadors i televisió, el que havia demanat a l'ITF era renegociar les condicions del contracte i que el cànon a pagar-li fos menor. Per què? Perquè realment aquest any, que ha sigut l'any que millor ha generat, Cosmos ha aconseguit generar 20 milions d'euros només pels cànons de seu, és a dir, el que ha pagat Màlaga, Bolònia, València, Glasgow i totes les ciutats que tenien part de les fases finals. Però clar, s'evidenciava que molt difícilment en algun moment aconseguirien fer rendible això, i el que buscaven és mantenir-ho però pagant menys, i la ITF s'ha anat en rodó, era el seu dret. Ara veurem si realment troba alguna altra promotora que estigui disposada a pagar el que a menys sí que està disposada a pagar Cosmos, que com a mínim jo entenc que eren aquests 10 milions d'euros que va pagar l'any passat amb pandèmia i, per tant, amb certes restriccions.
Doncs és un cop dur per una empresa, el negoci, en principi, més lucratiu de la qual era això de la Copa Davis. Ho dic així obertament. Hem tingut aquí un breu debat periodístic que trobo que és molt interessant, i abans de tancar tertúlia, el que farem és això, xerrada del cas Gerard Piqué en tots els seus sentits, perquè Piqué és un personatge que ens ha acostumat, i ho hem parlat moltes vegades, a obrir mires, no? I a obrir una miqueta la ment i parlar-ne d'ell més enllà de jugador de futbol, i parlar pràcticament de fenomen, com un fenomen sociològic. Mm-hmm. Llavors, respecte a Piqué, el que voleu dir. Qui comença?
Juan, adelante,
Vinga.
Sí, si us plau.
No, per què això? Per què
jo he vingut aquí amb ganes d'escoltar.
El primer lado, el lado empresarial, que és el que viene, que venimos hablando recién por el tema de la Davis, a mí me parece, o sea, no sé cuál de todo, o sea, es un tema que se viene repitiendo en cuanto a los negocios de Piqué, que no terminan de arrancar por los motivos que sean. A mí me parece que en caso particular de Davis, la gran esencia de la competición era jugar de visitante, era ir a tener que jugar de visitante. Eso es lo que hacía la Davis. Cuando le robaste la esencia a la Davis, ver a los mejores tenistas del mundo, ya tenés el Masters, ya tenés los Grand Slam, no te genera otra. Y era un me parecía que era una crónica de una muerte anunciada porque no enganchaba a nadie, no enganchaba ni a los que les gustaba el tenis.
¿Y tú crees que tornará al formato?
No sé ahora normal qué va a pasar, porque ya les costaba. Tenía mística y nada más que mística la Copa Davis. Respecto de Piqué, fenómeno social, estamos cada tres meses expectante de la nueva canción de Shakira, va a ser, no sé cuánto va a ser.
Y ahora
salir.
Una cuarta, ¿no?
No va a ser, no sé cuánto, me preocupa por la salud mental de Piqué, que sale una...
No,
una,
pero pare, sembla que li molesti una... molt poc, al revés, que li encanti, perquè avui ha sortit ara fa poc en un anunci en una... a Twitch, que la Kings League, aquesta competició que presideix, té un nou patrocinador que és Casio, i ell ha ensenyat el Casio que porta, que diu que
i ha començat a repartir Casios, es
no,
veu a tots.
No, que és un rellotge per tota la vida.
Sí, sí.
Vull dir que li segueix el joc i li encanta.
Sí,
li encanta.
En qualsevol cas, no sé si hauria, tendré que haver salido con bandera blanca, perquè jo crec que en lloc de Gerard Piqué hubiese plantat ahí una bandera blanca diciendo... O sea, es imposible competir con la maquinaria mediática que tiene Shakira. Uh-huh. En el caso de Piqué, me parece que en el fondo...
Però si ara mateix li interessa a Piqué. Perquè avui l'anunci aquest el fa la Kings League, que és la seva competició.
Se habla más de la Kings League i no, no se habla de la Davis. Que se, o sea, es o sea parla, porque el foco estaria en la Copa Davis.
Estic d'acord.
Però ara mateix està parlant de la cançó de Shakira, de que Piqué té un nou patrocinador per la seva competició nova, que és la Kings League, que és Casio. Tot això, aquí surt beneficiat la Kings League i Casio.
Però sí que és veritat que, o sigui, si obres molt, molt el prisma, a l'anunci avui de Piqué seguint-li el joc a la cançó de Shakira, és a dir, jo em plantejava l'àmbit que té Piqué de fer arribar a la gent el seu missatge, i òbviament hem de pensar, tot i que aquí nosaltres som a Barcelona i Piqué ha sigut capità del Barça i Piqué és un fenomen mundial, que el missatge de Piqué no té un abast mundial i avui a la Kings League com el que ha tingut la cançó de Shakira. Per tant, ell ara, sense l'escut del Barça, juga amb desavantatge.
A l'hora de transmetre el seu missatge.
Correcte.
Per això puja l'onada, per això Piqué veu que és un tsunami, i el tio diu, bueno, doncs mentre es vagi, jo hi pujo, i després, quan s'acabi, perquè Piqué és molt intel·ligent, i ho ha demostrat sempre, en el show, l'escena, la posada en escena aquesta, la domina perfectament, i a ell li encanta. És que a més li encanta, i ho hem vist avui en els vídeos d'avui, estava esperant sortir per anunciar-lo de Casio, i ho ha fet sempre amb Tebas, ho ha fet amb el tema Rubiales, ha entrat a Ibai preguntant-me lo que era, o sigui, ha donat el show aquest, li encanta, i ell se sent
igual me parece que en este caso,
i ara
al
mateix,
margen del show,
i acabo, ell necessita, això que diu el Marc, necessita perquè no té la marca Barça darrere, encara ell crec que és una marca prou potent per si sol, com és Gerard Piqué, perquè fa 4 dies que s'ha retirat, però veu l'oportunitat aquesta i el tio s'hi tira de cap, perquè és promocionar la seva nova competició, el seu nou negoci, però no, gràcies a Shakira i l'abast que dona Shakira.
El show en este caso, me parece, es el último que digo, me parece que le queda... no quiero empatizar con Shakira, me parece que el show le queda grande. Lo que me parece interesante de este fenómeno, es lo que hablamos, es todos los debates que a partir de una canción se generan. Se puede hablar de machismo o no machismo, se puede hablar de la protección de los menores o no se puede hablar de la protección de los menores, se puede hablar de un montón de cosas que se representa socialmente, que te haga contestar, o sea, es increíble lo que generó esta canción.
Sí, sí. Y las capas de debat més profund, de debat més d'entreteniment, de debat superficial,
em costa molt entrar en aquest tipus de debat, perquè és que he vist un tuit de la Patricia Plaja, el tinc aquí, diu, és tot tan gros que si no fossin Shakira i Gerard Piqué, ningú dubtaria que està tot pactat, treballat i muntat des de fa setmanes.
Absolutament.
I estic d'acord, però clar, jo com que arriba un punt que no coneixem la història...
No, però perquè... no està muntat. No està muntat i se li pide...
No, ja, però bueno, ja arriba...
A la Lismo Lisset latinoamericana que sigui un poquito más pulcre en sus letras. Sí.
M'encanta per a cerrar esto.
I ens genera un debat periodístic, com a mínim a mi, particularment. I,
te veo enfocado con el tema.
I que hem de surfar ja.
Sí, després la ballarà d'Almodóvar fins
no,
a les
hores. No tinguis cap mena de dubte.
24 però no la tirarà el Ferrus?
No, per sobre de la mitjanit. No, per sobre de la mitjanit. Us deixo marxar.
Una pregunta, de les tres.
Que hi ha hagut, que hi ha hagut.
Te felicito, Monotonia, i esta. ¿Cuál es la que más te gusta?
No sé cap de les tres. Gràcies, Pagin Goyen. Gràcies, Ferran Martínez. Gràcies, Mar Matà. Sou molt bons, de veritat. Avui estan brillants.
Te queremos, Xavi.
Gràcies, Dani.
Bona nit, estima.
A tu.
RAC 1. Et vols vendre el cotxe? Busca, compara i, si algú te'n paga més, vine a Ocasión Plus. Et millorem qualsevol taxació. Millor preu garantit. Pagament al cap de 30 minuts. Ocasión Plus. Ara a Lliçà de Vall, Avinguda Puigcerdà 14, a Terrassa Mataró i a ocasionplus.com. Obert cada dissabte, matí i tarda.
Escolta, descarrega, comparteix.
Perquè tot el que passa a RAC1, continguts, imatges, xarxes socials, passa per RAC1.cat, el portal de notícies de RAC1.
Recuperem després de moltes setmanes. Torna a la secció habitual dels divendres perquè tingueu clar tot el que heu de saber de les principals lligues europees ara que tornen al seu funcionament. Torna al futbolín. I arrenquem a la Premier League, on hi tenim, per cert, canvi de corresponsal. Ja ho sabeu, en Pol Ballús deixa Manchester per tornar a casa, com el Torró. El tindrem ben a prop, a Barcelona. I hem demanat un corresponsal d'urgència i de luxe. Torna a la corresponsalia Lilia Olear per saber què hem de saber de la Premier aquest cap de setmana.
El partit de la jornada a la Premier.
Aquest cap de setmana tenim dos grans partits a la Premier League. No passa sovint, però aquest cap de setmana tenim dos derbis apassionants, el dissabte el derbi de Manchester i el diumenge el derbi del nord de Londres entre Arsenal i Tottenham. Són dos grans partits. Jo, si tingués que escollir un, em quedaria amb el derbi de Manchester, perquè tot i que en els dos derbis està jugant la Lliga, que se la juguen Arsenal i Manchester City, que són primer i segon respectivament, feia temps que no es plantejava un derbi de Manchester on arribessin els dos tan igualats. El Manchester United, amb Erik ten Hag, la veritat és que mica en mica ha anat progressant aquesta temporada, va començar amb alguns altibaixos, però ha agafat velocitat de creuer i sembla que el United arriba en bona situació al derbi, que a més jugarà a Old Trafford, arriba amb l'equip al complet, a més, mentre que el Manchester City també té quasi l'equip al complet, perquè té dos baixes importants, sobretot a les zones centrals, amb John Stones i Ruben Dias, així que serà un partit, jo crec, apassionant entre dos entrenadors que els agrada el futbol ofensiu, el futbol de posició, i que jo crec que veurem un gran espectacle i sobretot pel Manchester City. És fonamental aconseguir la victòria al Trafford per seguir a prop de la lluita per la Lliga contra l'Arsenal, mentre que el Manchester United necessita els 3 punts per aconseguir entrar a la Champions League.
De la resta de la jornada, més enllà d'aquests dos derbis, s'ha jugat avui un Aston Villa 2 Leeds 1, recordem, l'Arsenal líder, 4 punts per sobre del City.
De què s'està parlant a Anglaterra?
Sens dubte, un dels grans temes de conversa en el futbol anglès aquests dies és l'expulsió de Joao Félix en el seu debut amb el Chelsea. Va ser expulsat a prop de l'hora de joc en el seu debut contra el Fulham. Va sobtar que fos titular, perquè acaba pràcticament d'arribar a Londres i ja va ser titular, però és cert que el Chelsea de Graham Potter tenia moltes baixes a la zona ofensiva i no va tenir més remei Potter que posar-lo d'inici, tot i que pràcticament ni coneixia els seus companys. Una expulsió per vermella directa que significa, atenint a les normes de la Premier League, que es perdrà 3 partits. Els pròxims 3 partits de Lliga no es podrà jugar per sanció. Una vermella directa són 3 partits automàtics de sanció, la qual cosa significa que estarà un mes sense jugar amb el Chelsea. Acaba d'arribar i estarà un mes sense jugar. És a dir, que el Chelsea ha fet un negoci absolutament ruïnós. Ja no tenia bona pinta aquest negoci, però és un negoci absolutament ruïnós. Pagarà prop de 20 milions d'euros per tenir a Joao Félix pràcticament 3 mesos i mig i menys de la meitat dels partits de Lliga. Una petita anècdota que en realitat reflexa el caos absolut que és ara mateix el Chelsea des de que va ser traspassat de Roman Abramovich al consorci encapçalat per l'empresari estadounidenc Todd Boehly.
D'això es parla a Anglaterra i també, Miquel, del cas de Benjamin Mendy, de l'exjugador del Manchester City.
Sí, perquè sabeu que l'han jutjat per casos d'assetjament i també de violació, presumptament, i de moment ha salvat el primer matchball, és a dir, l'han declarat no culpable de 6 casos de violació i d'un d'assetjament sexual, però hi ha un cas de cadascuna d'aquestes disciplines, si en podem dir així, en els quals el jurat encara no ha arribat a un veredicte clar i, per tant, hi haurà una reedició del judici per saber si el jurat aprecia que va cometre, d'una banda, un assetjament sexual i, de l'altra, una violació. O sigui que, de moment, ha salvat el primer matchball, però encara no pot cantar victòria Benjamin Mendy.
N'estarem pendents. Anem cap a Itàlia, on s'ha avançat el compromís d'aquesta jornada a la Sèrie A. Hem tingut el gran duel de la jornada 18. Jugava el primer contra el segon.
El partit de la jornada a la Sèrie A.
El partit de la jornada era el Napoli-Juventus, primero contra el segundo, mejor ataque el Napoli frente a la mejor defensa la Juventus, que llegaba en Nápoles sin encajar gol desde 8 partidos, pues acabó con una clara y contundente victoria del conjunto napoletano por 5-1, una demostración de fútbol ofensivo del equipo de Spalletti, que reaccionó muy bien después de la derrota la semana pasada en Milán frente al Inter. Se ponía en duda la capacidad de volver a ser el Napoli de la primera trama de temporada, pues el equipo de Spalletti ha respondido muy bien, ganándole 5-1 y recordando tiempos de oro para el Napoli, cuando el Napoli fue capaz de ganarle a la Juve con un 5-1 en una Supercopa de Italia en los 80 con Diego Armando Maradona. Con esta victoria el Napoli pues gana 3 puntos y se pone a más 10 del conjunto de Turín.
Això avui, a més, demà a les 6 tenim Lecce, Milan, els rossoneri són tercers, després de 3 quarts de 9, Inter, Hellas Verona, l'Inter és quart.
De què s'està parlant a Itàlia?
Semana agitada para los dos equipos de Milán, después de una Copa Italia complicada, sobre todo para el Milan, que cayó eliminado frente al Torino, un Inter que se clasificó después de la prórroga frente al Parma, que juega en Serie B. Se pone mucho el acento en la prensa, especialmente milanesa, sobre el mercado del Milan, los jugadores que han llegado durante el mercado de verano, los varios Franks, Thiomi, sobre todo De Ketelaere, no están teniendo el rendimiento esperado, y se está preguntando si Maldini, por una vez, pues en el último mercado, pues no se equivocó, porque el equipo necesita rendimiento de esos jugadores que tarda en llegar. Por el otro lado, el Inter se cuestiona mucho la vuelta de Lukaku, que no está siendo el Lukaku de la era de Conte, y se cuestiona también el papel de Simone Inzaghi. Hay una parte de los hinchas del Inter que no lo reputan el entrenador idóneo para llevar el Inter, y los aficionados del Inter bastante negativos en el sentido que ya se consideran fuera del discurso Scudetto.
Gràcies a l'Alem Valnegre, el nostre corresponsal al Calcio. On tenim encara aturat el futbol és Alemanya. La Bundesliga no arrenca fins la setmana que ve, però tenim molt bones notícies, Isaac Lluc.
De què s'està parlant Alemanya?
A una setmana de la represa de la Bundesliga, la gran notícia al futbol alemany té nom i cognom: Sebastian Alem. Al novembre, el davanter del Borussia Dortmund va haver de sotmetre's a una segona operació per un càncer als testicles. Gairebé 180 dies després d'aquell fatídic primer diagnòstic, el jugador de 28 anys està de tornada als terrenys de joc. Dimarts va jugar l'últim quart d'hora de l'amistosa Marbella contra el Fortuna Düsseldorf, i avui divendres ha fet un hat-trick en mitja hora jugada davant el suís Basilea. Halle, nascut a França i internacional amb Costa d'Ivori, ha assegurat que espera mantenir-se en forma fins a final de temporada per disputar els màxims minuts possibles. De moment confia a debutar amb el Dortmund el dia 22 contra l'Augsburg. Al meu cap no hi cap la cap limitació, ha indicat. Halle va arribar de l'Ajax a principi de temporada per 31 milions i mig d'euros, la xifra més alta mai pagada pel Borussia Dortmund. Arribava com a flamant relleu del noruec Erling Haaland ara al City, però tot just és aquesta setmana que l'hem pogut veure per primer cop jugar amb la samarreta oficial del subcampió alemany.
I a França hem de centrar-nos abans de la gran notícia de la setmana, abans de la jornada. La caiguda del president de la Federació Francesa, Noël Le Graët. Anem cap a França amb el Bastien Pupa.
De què s'està parlant a França?
Sí, una semana muy tumultuosa acá. No hay que olvidar que todo esto empezó antes del Mundial en Qatar con la apertura de una encuesta del gobierno francés sobre los disfuncionamientos de la federación. Y esta semana, una reunión a escondidas entre el presidente Noël Le Graët y Didier Deschamps va a prender la mecha de nuevo por el hecho que la renovación del contrato del director técnico francés se decidió sin consultar el comité ejecutivo de la federación. Y acordate, Dani, lo hablamos durante el Mundial, que nadie dudaba de las calidades de Deschamps, de todo lo que logró con la selección. Pero después de 10 años, algunos querían un cambio y este cambio estaba materializado por un nombre, el de Zinedine Zidane. Y es justamente una declaración del presidente Le Graët sobre Zidane que hizo que todo se pudrió para él. Durante una entrevista contestó que Zidane no le importaba, antes de agregar que si lo hubiera llamado ni lo iba a atender. Y ahí explotó todo. Porque la falta de respeto a una leyenda de nuestro fútbol hizo reaccionar a muchísima gente, hasta Kylian Mbappé, y a la mañana siguiente, una ex agente de jugador reveló que fue víctima de acoso sexual de parte del mismo Le Graët. Todo esto provocó una reunión excepcional del comité ejecutivo, quien decidió separarse de manera temporal del presidente Le Graët, y podría ser el golpe fatal para él antes de las próximas elecciones en junio de este año. Y para concluir con este tema, Dani, una pequeña indiscreción, se habla mucho de Michel Platini para el puesto.
El partit de la jornada a la Ligue 1.
Sí, Dani, vamos a hablar un poco de fútbol con este gran partido que nos espera el domingo entre el cuarto, el Rennes, y el líder, el PSG. Un Rennes quien para mí produce el juego más atractivo de la Ligue 1 con el Lens, pero quien estará disminuido con la terrible lesión de su goleador Martin Terrier y la expulsión de Benjamin Bourigeaud, una pieza muy importante del sistema del director técnico Bruno Genesio. De su lado, el club de la capital francesa volvió a ganar este miércoles frente al Angers con un gol de Lionel Messi, quien fue una vez más el mejor parisino. Pero este partido no dejó atrás las dudas que tenemos con el PSG. Vimos una clara falta de intensidad en el juego y es algo que preocupa a un mes del octavo de final de la Champions frente al Bayern Múnich.
Tot això pel que fa al futbol internacional, jornada repassada. Hem d'anar al futbol de casa nostra amb el Xavi Puig, perquè, ja ho sabeu, són dies moguts a la Federació Catalana de Futbol i el seu president, Joan Soteras, ha anunciat avui, atenció, recurs a la justícia ordinària a la decisió del Tribunal Català de l'Esport de repetir les eleccions, Xavi.
Sí, recordeu que el Tribunal va resoldre favorablement el recurs presentat per la candidatura d'Àlex Talavera i també la de Juanjo Isern en detectar 175 vots nuls en les eleccions del 22 de maig de l'any passat i dona de termini un mes per repetir les eleccions. No s'ha de repetir tot el procés electoral, sinó només l'acte de votació. El president ha escollit aquell 22 de maig amb 26 vots més que Talavera des de Riad, Joan Soteras, on ha estat convidat per la Supercopa d'Espanya, qualificat avui d'aquesta manera la decisió del Tribunal Català de l'Esport.
Bueno, és una verdadera cacicada, ingerència política i manipulació d'aquest tribunal. Tots sabem que hi ha uns àudios que ho demostren, que estan depositats a Fiscalia i que espero i desitjo que Fiscalia entri aviat i demostri el que estem dient i estem denunciant. Els únics que han fet irregularitats han sigut els altres candidats. Tots sabem qui són i són experts en irregularitats.
Hi ha anunciat accions legals a aquesta sentència d'un tribunal que no considera competent per prendre una decisió com aquesta.
Jo com a candidat, tal com he dit fins ara, esgotaré totes les vies legals al meu abast. Per tant, estic preparant un recurs per anar al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Jo crec amb la justícia, espero i desitjo que donguin la raó a qui la té. La veritat només té un camí i també espero que deixi en entredit el Tribunal Català de l'Esport.
Soteras també ha acusat les candidatures de Talavera i Isern de presumptament posar una denúncia a la Seguretat Social de Girona als clubs més petits de la demarcació com a represàlia a les votacions a les eleccions del maig passat.
Queda explicat. I del futbol al bàsquet. Ladies and gentlemen, let's get ready. Ara, de seguida, tota la ressaca de la derrota del Barça a l'Eurolliga, amb el qual arrencàvem el programa davant l'Efes. Abans, però, ens hem d'aturar una de les notícies de les últimes hores. Okay.
Welcome back, Ricky Rubio.
It has been a grand total of 380. El retorn de Ricky Rubio a les pistes després de més d'un any d'absència ahir amb els Cleveland Cavaliers davant Portland, recuperat de la seva lesió i amb un gran rendiment. 9 punts, 3 rebots i una assistència només 10 minuts i victòria dels Caps. Volem saludar un pare feliç, imaginem, per parlar-ne de tot plegat. Qui millor que ell? El pare d'en Ricky, l'Esteve Rubio. Hola, Esteve, bona nit.
Hola, bona nit.
Avui, a més, en un dia feliç, un dia de celebració, eh, Esteve?
Sí, sí, sí. Justament avui és el compleany del meu net, el fill.
Imagina't, de doble sí, sí. Celebració, evidentment, sí, tenint sí. En compte també després del que vam veure ahir. Com estàs? Com a avi ja m'imagino que molt content, però com a pare, com estàs després d'aquesta imatge que vam veure ahir, que suposo que no només tu, sinó que tots volíem veure, no?
No, és molt orgullós i molt content, no? La veritat és que, pobre, ho ha passat molt malament tot aquest any, ha treballat moltíssim, i les lesions, bueno, són el pitjor que hi ha en el món del bàsquet. A més, va ser un bon moment, que ja estava en un moment molt dolç, però, bueno, ha treballat molt, jo crec que tornarà més fort, inclús, encara.
Sí? Com has viscut? Deixa'm preguntar-te primer per les sensacions que vas veure ahir, després parlem del procés, sí. Però les sensacions que vas veure ahir sobre pista, hosti, van ser molt bones, no?
Sí, perquè jo recordo la primera vegada que es va lesionar, li va costar pues, entrar cap a dintre, tenia por, i ahir la primera entrada que fa ja sí. Va cap a dintre, no? Mm. I després amb el tema del tir, bueno, amb el tema del tir, jo la veritat és que aquest dia que he estat allà a Cleveland, ell surt mitja hora abans del partit a tirar, estava tirant i després anava a canviar-se, no? Quan sortien els altres, i la veritat és que no l'hi he vist mai amb uns percentatges com el que estava fent. Sí. I ha millorat moltíssim i ha estat molta confiança. Jo crec que disfrutarem aquest any.
Tant de bo que sigui així. Com l'has vist en aquests dies que has estat amb ell? Vaja, estàs en contacte directe, evidentment, però has estat allò... Podem viure exactament com ho està sentint ell? Hi havia molta impaciència per tornar?
Sí, estava nerviós. La veritat és que jo ahir mateix, abans del partit, ja vaig parlar amb ell i em deia que estava nerviós, però bueno, tot havia de començar i posar-s'hi, no? I un cop s'hi posés, doncs les sensacions tenien que anar millorant a poc a poc, no? I després del partit anàvem a parlar... I sí, estava supercontent i quan va sortir em diu que estava molt nerviós, però bueno, era normal, després de més d'un any sense jugar, les primeres sensacions són complicades.
I després
molt content, molt content.
Després del partit dius que va acabar content, també amb la seva manera de veure's, fins i tot el que deies tu, sobretot amb aquestes sensacions de poder competir, de que el cos li dona per competir.
Sí, molt bones, ja et dic, em va dir que molt bones sensacions, que quan va sortir és superestrany, perquè, hòstia, era una cosa de temps complicada, però, bueno, quan ja d'això se li va fer curt, els 10 minuts. Jo m'enviava un missatge, deia, ja s'ha començat a fer curt, això els 10 minuts, espero que a poc pugui ajudar més, no? ja tinc ganes.
Poc a poc, imagino, no en aquest sentit?
Sí, no, suposo que això marca més que l'entrenador, tot ho marca els serveis metges del club, no? Mm. I llavors ell té minuts restringits i llavors no sé com anirà la cosa, però jo suposo que anirà progressant a poc a poc, cada vegada més minuts. No jugarà quan hi hagi... va actuar, que això de dos partits seguits. Sí. I bueno, el vol cuidar molt per arribar perfectament a principi play-off, perquè al principi tot apunta que entraran bé a play-off.
I tant, esperem-ho, ara en parlarem. Sí. Però, deixa'm tornar a aquest període que deies tu. Com ha estat aquest període, Esteve? Perquè et pregunto on ha deixat la frustració, Enriqui? Perquè és el que deies tu, estava en un moment dolcíssim, potser dels millors de la seva carrera. Enriqui, amb el sí. Pas dels anys, fa l'efecte que... Vaja, i ell n'ha parlat molt, i és un plaer, evidentment, sempre parlar-ne amb ell, d'aquest treball d'aprenentatge emocional que ha fet, no? Més enllà de la part de l'esportista, la part més emocional, no la part tècnica, que Enriqui jo crec que pràcticament la té innata. Imagino que aquesta part va ser absolutament clau per un cop tan dur, no?
Sí. El que passa és que també és veritat que ha tingut un equip al costat seu molt important, no? El seu ofici, en José Escanari, ha estat amb ell, ha viatjat amb ell allà als Estats Units també, ara per Nadal també estava allà amb ell, té en Toni Caparrós amb el tema físic també, i després té en Raúl López, que mentalment sí. L'ajuda moltíssim. La veritat és que l'està ajudant moltíssim. Mm. I, bueno, tot aquest equip l'ha ajudat moltíssim. Que pugui tornar amb les ganes que ell pot fer-ho, no?
En algun moment l'has vist allò sense esma, tenint en compte el cop?
No. A veure, li he vist-ho tot, perquè, home, sobretot els primers dies, no? Sobretot els primers dies, hòstia, una altra vegada, quina mala sort i tal, no? Però, bueno, no s'ho plantejava així, s'ho plantejava una mica... que, bueno, havia passat i ja tenia que anar endavant, no podia fer res més. Mm. I amb això, ell, la sort que tenim és que ell és molt positiu. és positiu, però evidentment que tinc moments difícils, seguríssim.
Què creus que és el que més... Ara parlaves d'aquesta quantitat de gent que té al seu voltant, no? Ha estat una qüestió d'aquí, mai millor dit, no? És això, o què creus que és el que més l'ha ajudat en aquest sentit?
Bueno, jo crec que aquests que t'he dit, no? Jo crec que l'han ajudat moltíssim entrenant, però també hi ha un aspecte molt important, perquè no tot és el físic o la tècnica o la, tot això, sinó és el tema mental, no? I el tema mental l'ha portat bé i jo crec que és el que el fa tornar més fort encara, perquè l'han ajudat molt amb el tema mental.
I fins i tot també aquesta, no sé si relació amb la franquícia, no? On ell també se sent bé i que tanta valoració hi ha per part de Cleveland cap a Ricky.
Sí, la veritat és que tant l'entrenador com el director tècnic, en Kobe, confia molt en ell, i bueno, i quan va sortir la possibilitat de tornar a Cleveland no s'ho va pensar dues vegades, tenia altres coses, i ell, Cleveland, a més, dic, no hi havia encara en Donovan, i ell té clar que aquest equip és un equip de play-off, sense en Donovan, i llavors quan surt la possibilitat de fitxar en Donovan, evidentment que llavors ja no és un equip només de play-off. És un equip que pot aspirar bastant més, no? I ell està molt content. A més, el tracta molt bé, l'entrenador té molta consideració, i això és molt important, li demano opinions, i això no tots els entrenadors ho fan.
I tant. 32 anys té en Ricky, amb un munt de temporades a la NBA. Com dius, em fa l'efecte que és algú que ja és respectat a la NBA i que se'l té molta consideració també per com saben que el seu equip serà millor en el moment en què entra en Ricky. I a nivell d'edat, a dia d'avui, tot s'estira molt. I m'ho comentaves al principi. Encara podem veure el millor Ricky Rubio?
Sí, no, sens dubte. Sens dubte que... no sé quants anys li queda a la NBA, no tinc ni idea, però jo crec que tal com va acabar, jo crec que, ja et dic, ha treballat molt bé, jo crec que tornarà millor que com estava encara. I llavors, amb un equip com té ara, que és, jo crec que és dels millors equips que ha jugat com a jugadors individuals, com a entrenador, té un molt bon entrenador i saben fer les coses. Jo crec que, clar, evidentment, quan estàs en un equip guanyador, doncs tot és molt més fàcil, no? I tot roda millor, jo crec que ara ho està.
I aquesta figura que em parlaves, més enllà de diferents noms de Cleveland, que és la de Donovan Mitchell, que ja van coincidir a Utah, són, vaja, no sé si és una relació que quasi bé transcendeix del bàsquet, no? Perquè sembla que realment hi ha molta bona connexió entre els dos.
Sí, són molt amics, són molt amics. Pensa que en Ricky, quan fitxa per Utah, és l'any que en Donovan ve de rookie, no? I llavors en Ricky l'ajuda molt allà, i ell està molt agraït amb aquestes coses, no? I ara és una estrella de NBA... que, bueno, que pot fer coses, bueno, els 71 punts aquests que va fer l'altre dia a Chicago és una cosa impressionant.
Absolutament. I a nivell col·lectiu, ara ho deies, és un dels millors equips de la NBA. A on hem de posar-li els límits a Cleveland? Perquè realment és un projecte molt ben fet, construït, a foc lent, que finalment ha eclosionat ara. A on hem de tenir les limitacions d'aquest equip?
Mira, l'altre dia parlava amb un amic que n'entén molt d'això i em deia... que, bueno, que ja en aquest any és l'any que està més obert a poder anar. Hi ha equips molt bons, eh? Hi ha equips d'un Boston, Milwaukee, que està molt a dalt, està jugant molt bé, Brooklyn també, són equips que, bueno, que estan a dalt segur. Però de tots aquests és que, bueno, ja eren, podies nombrar-te 7 o 8 equips que qualsevol d'aquests pot guanyar-te a l'NBA. Jo crec que Cleveland serà un d'aquests.
Doncs tant de bo que sigui així. Somriu la família d'en Ricky i nosaltres també. Una abraçada forta, Esteve.
I tant, moltíssimes gràcies a vosaltres. Vinga,
pàgina de bàsquet, més enllà de la conversa amb l'Esteve Rubio, gràcies a la producció del Mundet. Hola, Mundet, bona nit de nou. Hem fet una primera aproximació, només començar, t'ho diràs. A la derrota del Barça contra l'Efes d'Istanbul, 75-80, ens deies mal partit i males sensacions que només s'han arreglat al final gràcies a l'empenta del Palau.
Sí, avui el Barça no ha estat bé, ja s'ha vist d'inici amb un 2-12, només començar que ha girat les cartes damunt la taula, allò, per començar la partida a favor de l'Efes. El Barça s'ha encastat contra una defensa de canvis que ha plantejat Erguin Ataman, i una combinació de factors que ha fet de seguida veure un menys 16 al marcador, que feia molt mal als ulls, l'encert exterior de l'Efes, el desencert blaugrana, el desequilibri que perd el Barça havent de reciclar la Provítola al base per la lesió de Satoranski, i evidentment un Efes que ha jugat a la memòria, és el doble campió d'Europa vigent. Hem tingut minuts de molt bon bàsquet dels turcs, que quan s'han dedicat a compartir la bola han donat una lliçó magistral de bàsquet i han arribat a dominar de 18, 53-71 a A favor del Barça s'ha de dir que l'equip no s'ha deixat anar mai, i amb aquesta empenta que deies del Palau, l'equip ha tingut un parell o tres destrabades per entrar en partit, on l'única que ha sigut bona ha sigut l'última. D'aquest menys 18 hem passat al menys 8, però entre que feia molta pujada i que a l'hora de la veritat el Barça no ha estat fi, hi ha hagut un rebot de Kalinic decisiu que s'ha escapat, doncs avui, Dani, el Barça no ha pogut sumar la victòria.
I què n'ha dit Saras?
Mira, d'entrada assumir responsabilitat i insistir en una manca de consistència en el joc de l'equip que, segons el tècnic, s'arrossega des de començament de temporada. Ha posat com a exemple un detall que ha passat desapercebut, però que és molt cert. Avui el Barça no ha tingut problemes de faltes. I entre línies se li reconeix que el Barça passa per un moment complicat, eh? Deia un jugador fora de micròfons, ara fa uns dies, que el gener és el mes més complicat de l'any. Les vacances ja queden lluny. Es porten acumulats 38 partits oficials amb els seus respectius viatges i encara no s'ha començat a jugar pels títols. Doncs avui Xones ha reconegut que el Barça, com deia, no passa per un bon moment.
Nosotros estamos sufriendo, la verdad que estamos bien en la tabla, pero de juego no tan bien, ¿no? Esto no, nosotros lo sabemos y estamos intentando dar estos pasos adelante, pero bueno, también es difícil porque nunca podemos estar todos juntos y ahora es mitad de enero y no estuvimos todos juntos.
El lituà ha dit que és moment d'aguantar, encara que malgrat tot Xaràs ha insistit en que és optimista cara al futur, tot i que hi ha gent que no està bé a hores d'ara físicament i està jugant, eh? Amb un segon document, si em permets, Dani, i és aquest reciclatge de la Provítola en posició de base, diu Xaràs que les lesions estan sent la raó principal que li està impedint el Barça a trobar continuïtat en el seu joc. Els casos de Mirotic, de Higgins, de Sandley, de Sergi Martínez, ara Satoransky, però que això no ha de ser una excusa.
Bueno, yo creo que un poquito sí, pero es que no puede servir con la excusa. Es que estamos 90 partidos de temporada, no vamos a estar todos juntos. No vamos a estar todos juntos. Sí que está nuestro inicio es... vamos, estamos perdiendo mucha gente por lesiones y no tenemos esta continuidad. Es una de las razones más grandes por qué no tenemos continuidad. Pero estamos hablando de gente súper experimentada. Yo creo que Lapro en su vida ha jugado de uno, ha jugado de dos. No puede servir como excusa. Condiciona algo, sí, pero todo el mundo tiene problemas.
Més clar,
sí, l'aigua.
Dades, Higgins, màxim anotador, 17 punts en el dia que ha sigut la segona millor entrada de públic a la de la temporada del Palau Blaugrana, 7.437 espectadors després del Real Madrid. A la classificació, el Barça és quart, 12 victòries, 7 derrotes, empatat amb 3 equips més, Olympiacos, Fenerbahçe i Mónaco. Propers partits a l'ACB diumenge visita la pista dels Bad Boys, se'n va cap a Múrcia, a l'Eurolliga, ara vindran dos desplaçaments seguits. La setmana vinent va a la pista del Baskonia, desplaçament complicat, i l'altre se'n va a la pista del Madrid, desplaçament també complicat.
Alguna cosa més?
Mira, dos apunts molt ràpids. El primer que avui hem sabut de la lesió de Pau Ribas, un problema muscular que el faci dubte per la disputa d'aquí a un mes per la Copa del Rei, que el Baxi Manresa ha donat de baixa Tyson Pérez i que per demà tenim dos partits en presència catalana programats. A les 7 de la tarda, el Girona rep el Bilbao Bàsquet a Fontejau, el Cadí la Seu juga a un quart de vuit a la pista del València Bàsquet a la Font de Sant Lluís.
Demà ho expliquem. Gràcies, Marc. Bona nit.
Bona nit.
Això al bàsquet, però és que demà a la Lliga de Futbol Sala tenim Albert Ferran, un partidàs. Barça-Indústria-Santa Coloma, duel català de la primera divisió que jugarà a les 5 de la tarda i n'estarem pendents des del Palau Blaugrana al Superesports.
Sí, el Barça és líder amb 4 punts d'avantatge sobre els perseguidors. L'Indústria és en zona mitjana de la classificació a un punt del play-off. El Barça que arriba després de guanyar la Supercopa, en canvi l'Indústries no competeix des d'abans de Nadal. Etiqueta de favorit, òbviament, pel Barça, però compte que els colomencs encadenen una molt bona ratxa al Palau en les darreres temporades, dues victòries i dos empats. El Barça no guanya a casa l'Indústries des de l'abril del 2017. El Barça encara sense Ferrau ni Mateus, l'Indústries amb la baixa de Nil Closes. Demà, millor entrada de la temporada, ja s'han retirat més de 3.000 entrades.
I d'aquest duel n'ha parlat aquest matí l'Albert Ferran amb els dos entrenadors.
Som al Palau Blaugrana, queden unes 30 hores pel partit de demà, el derbi entre el Barça i l'Indústria Santa Coloma, i som aquí amb els dos tècnics, el Jesús Velasco. Hola, Jesús Velasco, tècnic del Barça, bon dia.
Hola, bon dia.
I amb el tècnic de l'Indústria Santa Coloma, el Xavi Closes. Xavi, bon dia.
Bon dia.
És una setmana, Jesús, en què venís de ganar la Supercopa, primer títol de la temporada. ¿Esto se nota en los entrenamientos? Haber conseguido un primer título, que no es el más importante, pero es un título.
En ese momento era el más importante porque era el que venía, ¿no? Ahora el más importante es el siguiente que venga, que ojalá podamos llegar a disputarlo también. Se nota, sí, se nota. Sobre todo cuando la semana en la que tienes un evento muy importante, se nota que el nivel de intensidad en el entrenamiento sí que está ahí, ¿no?
¿Temes que haya un pequeño bajón, el equipo pueda tener una relajación un poco inconsciente?
La gran suerte que hemos tenido en el derbi es que jugamos en casa, ¿no? Y aquí en casa el público está todo el partido animando, está encima, y cuando haces un mal partido están ahí y no es que te hacen ganar el partido, pero sí que te empujan más, ¿no? Entonces, eso es muy importante de cara a este partido por ese posible bajón. Yo espero que no, porque siempre es un derbi y yo creo que a los jugadores esto les motiva mucho. Entonces, yo creo que desde el punto de vista de la motivación, pues tampoco va a ser necesario trabajar mucho.
Oye, Industrias en los últimos años ha sacado buenos resultados en el Palau. De hecho, el Barça no gana a Industrias desde el 2017. Es el mejor dato de la previa para los jugadores.
Sí, bueno, yo pienso que cada partido es un mundo, es diferente, ¿no? Son partidos complicados, son partidos muy tensos. Ya hemos vivido este año la final de la Copa Cataluña, el partido de allí. Fueron partidos muy igualados y seguramente pues mañana va a ser un partido muy igualado igual también.
Mañana el partido es contra Industrias, el rival, entrenado por Xavi Closas. 24 dies des del 21 de desembre que l'Industrias no competeix, que el Barça acaba de jugar una Final Four. No sé com veus l'equip, aquesta aturada habitual de Nadal, però que estigui gairebé un mes sense competir.
Home, no és l'ideal, però bueno, són coses que no podem canviar i que ja sabíem des d'inici de temporada que això era així, no? Llavors la idea ha sigut preparar l'equip perquè arribar pues, el millor possible per aquest partit. Sabem la importància que té pel club pues, aquest tipus de partit, perquè és un derbi, i bueno, jo crec que arribarem per competir i per bueno, posar-li les coses difícils al Barça, no? Que és l'objectiu.
La sensació des de fora, imagino, que és que veure el Barça amb una marxa, dues marxes més que la resta. Al Palau com se li pot fer mal? Segurament una de les millors plantilles del món.
Bueno, jo crec que el Barça no el puc controlar. O sigui, jo puc controlar els meus jugadors, no? Llavors la clau, el focus ha de ser en que nosaltres competim i siguem nosaltres, que fem les coses que hem entrenat, fem les coses que anem treballant durant la setmana i que es reflecteixin a la pista. Si fem això, pues bueno, si estem fins i de cara a gol pues, estem molt encertats i en defensa pues, no cometem errors ni coses, pues bueno, competirem el partit, que al final és l'objectiu, no? El nostre objectiu és un altre molt diferent al que el del Barça, però aquest tipus de partits, bueno, són especials i així l'afrontarem.
Ara s'us ha vist amb molt bon rotllo amb el Jesús. Veu coincidir l'any passat el Jesús com a primer entrenador del Barça, tu com a segon entrenador del Barça, del filial. Digue'm una virtut del Jesús, que tothom, a tots els entrenadors que se'ls hi pregunta, tots són elogis, però tu, ostres, em diguessis, no? Em quedo amb una cosa del Jesús.
Bueno, jo em quedaria amb moltes coses, però jo crec que la calma i la personalitat que transmet pues, a l'hora de dirigir els entrenaments, de dirigir els partits, hòstia, és d'admirar, no? Perquè la pressió que hi ha aquí al Barça és alta, vull dir, perquè sabem que el club t'obliga a guanyar molts títols, està a dalt, a tot arreu, i poques vegades el veuràs perdre els papers, ni els entrenaments, ni en els partits, no?
Jesús, tu turno, de Xavi, que hiciste con él el año pasado, ¿qué destacarías?
Bueno, yo creo que es una persona que tiene muy claro lo que quiere, que sabe cómo conseguirlo y es muy pesado. Es muy pesado, entre comillas, con los jugadores, desde luego, sobre todo con jugadores jóvenes. Es muy importante que seas metódico, que les hagas ver las cosas y que insistas en ello hasta que ellos se den cuenta, ¿no? Entonces yo creo que eso es una cualidad que tiene y a mí me gustaría un día verle en un equipo que pelea por los títulos para ver cómo es capaz de manejar eso también.
Doncs tant de bo sigui així, que veiem el Xavi amb un equip gran, o fins i tot amb l'Indústries, lluitar per títols. Ara hi ha aquestes eliminatòries de Copa del Rei, a les últimes rondes, i vés a saber si l'Indústries pot lluitar per aquest títol. Jesús, Xavi, moltíssimes gràcies, molta sort per demà. Un derbi, un gran derbi, hi haurà bona entrada al Palau, per tant, intentar-lo guanyar i a gaudir-lo, perquè són partits que s'han de gaudir. Jesús, gràcies.
Sí, senyor, a vosaltres.
Xavi, gràcies.
Moltes gràcies.
Bona conversa de l'Albert Ferran amb els dos tècnics demà del Barça i de l'Indústria Santa Coloma. Acabarem amb motor, amb Dakar i també amb hoquei herba. Xavi Puig, un altre canvi de líder al Dakar en la categoria de motos quan queden dues etapes pel final del rally.
Ara que és el líder és a Toby Price, l'australià, amb 28 segons d'avantatge sobre el nord-americà Hous i 2 minuts i 40 segons sobre l'argentí Benavides. Avui l'etapa, recordem, la guanyada del xilè Cornejo. Els tres primers de la classificació general són pilots sota les ordres del director esportiu de KTM, el català Jordi Viladoms. Són declaracions de Viladoms Esport 3.
No hi ha ordres. No hi ha ordres i ens faran patir. Sí, ens faran patir. Però bé, és que estem molt contents com a equip de com ha anat tota la cursa. Els pilots ho han fet increïble, la moto està funcionant molt bé i res, estem contents de com ha arribat fins a aquest punt i som conscients de que encara queden dues etapes i pot passar a tot, però passi el que passi, estem molt contents.
No hi haurà ordres, per tant, guanyarà qui ho faci millor en aquestes dues etapes que queden perquè s'acabi el Dakar, però sí patiment perquè no s'escapi la victòria final.
Patirem molt perquè ara tenim una guerra interna, diguem-ho així, que, clar, són tres, estan molt apretats i pot passar a tot. I jo, per la meva part, doncs, ostres, em preocupa doncs, que Honda, el Quintanilla i el Van Beveren no estan lluny, estan allà. Llavors, m'agrada que lluitin entre ells i tot, però també tenim que mirar que no passi res i que no deixem perdre la cursa ara amb aquests dos dies.
I en cotxes, cinquena victòria d'etapa consecutiva per Sebastián Loeb, Xavi.
Isidre Esteve ha estat el millor català, 19è, a la Tia és el líder de la General, amb 1 hora i 27 minuts d'avantatge sobre Loeb i de tocar la que seria la seva cinquena victòria final en aquest rally i repetir més el triomf de l'any passat. A Side by Side, el lituà Batxiusca, amb el català Oriol Vidal de copilot, són líders de la General. Tenen 7 minuts i 43 segons d'avantatge sobre el polonès Eric Goxal, amb un altre català també de copilot, Oriol Mena. Oriol Vidal espera que la distància que tenen al capdavant sigui suficient per acabar guanyant el rally.
Sincerament, a l'atac no. Portem ja molts dies completament al contrari a conservar, perquè és el que funciona aquí al Dakar. Arriscar aquí al Dakar és molt complicat. Avui hem pogut augmentar 3 minuts i pico l'avantatge extres. Només en portàvem 4 ahir sí que estava tot molt ajustat. Ara ja amb 7 és molt difícil que només per ritme, si no ens passi res, el retallin.
Gerard Ferrés és cinquè a la General del Side by Side, a més d'una hora del líder. Demà penúltima etapa entre Saibà i Al-Hofuf, amb 154 quilòmetres d'especial. Això sí, tindran els pilots un enllaç de 521 quilòmetres.
I us explicarem aquí el Tudiràs. Penúltima etapa ja del Rally Dakar. I acabem amb hoquei herba, perquè aquest migdia ha arrencat el Mundial Masculí, derrota de la selecció espanyola contra l'anfitriona, l'Índia.
Sí, era un debut complicat contra una de les seleccions que, després del bronze als Jocs Olímpics, torna a ser una referència mundial i que, a més, avui tenia el suport d'un estadi absolutament ple i entregat. Derrota 2-0 en una primera meitat en què els locals ja han fet els dos gols i després el combinat espanyol ha tingut moltes dificultats per generar perill davant d'una defensa molt ordenada. Marc Miralles, jugador del conjunt espanyol, destacava l'ambient espectacular que respirava en aquest debut del Mundial i reconeixia la superioritat del rival.
El partit ha sigut, a nivell ambient, primer de tot, espectacular. El viure 20.000 persones cridant i animant, tot i que vagin amb la Índia, realment també sents que van una mica amb tu, perquè el hockey que respira aquí és impressionant. I en quant al joc, hem començat bé, penso, movent la bola al seu camp i tenint algunes ocasions, però a poc ens han anat guanyant terreny amb els gols, amb més ocasions que han tingut, però penso que el bo és que en dos dies tenim una altra oportunitat de jugar, de fer-ho millor, i estic segur que l'equip respondrà.
Aquest segon partit, diumenge contra Gales, que avui ha perdut davant d'Anglaterra per 5-0. És el partit clau pel conjunt espanyol de cara a classificar-se pels vuitens de final.
Molt bé, gràcies Xavi, gràcies Val, bona nit.
Bona nit.
Gràcies Albert.
Si vols et faig el temps.
La falta de costum, que a vegades se m'oblida el nom. És el moment d'entrar a Sportium.es, perquè Sportium és la casa d'apostes més gran del país. A Sportium podràs pagar amb Bizum i perquè les teves apostes guanyades les podràs cobrar en efectiu en qualsevol dels més de 3.000 locals que tenen. Per exemple, demà el partit del Girona es paga a victòria 2,40 per euro apostat, l'empat a 3,30 i la victòria del Sevilla a 2,90 per euro apostat. Juga amb responsabilitat, només majors de 18 anys. I fins aquí el Tu diràs d'avui. Demà, com sempre, molta més ràdio i molta més esport, molt més esport a RAC1 amb el Súper, amb el Girona, i ho rematarem aquí al Tu diràs. Per tant, descanseu.
Tu diràs. RAC1.
Vila.
Bona nit. Passen 3 minuts de la 1:48 hores després de l'entrada en vigor de la reforma del Codi Penal i la derogació del delicte de sedició. Les parts implicades en el judici del procés no es posen d'acord en la interpretació. Els últims en dir la seva han estat els fiscals del procés, que ara es plantegen reclamar que la condemna per sedició dels 9 presos sigui substituïda per la del delicte de desordres públics agreujats. L'objectiu és que les penes es redueixin al mínim possible. En canvi, les defenses han anunciat que demanaran l'absolució perquè ja no hi ha, diuen, sedició. En plana internacional, la Fiscalia del Brasil demana investigar Jair Bolsonaro per l'assalt als tres poders del país. Aquest diumenge farà una setmana de l'atac i la petició arriba després que l'expresident publiqués fa pocs dies un vídeo dubtant encara de la victòria de Lula da Silva a les eleccions. El protagonista del clip, que va estar penjat pocs minuts, era un fiscal bolsonarista. Encara al Brasil, el govern de da Silva demanarà dilluns l'extradició de l'exministre de Justícia Anderson Torres, si no ha tornat dels Estats Units, on també va anar abans dels atacs. Tornant a Catalunya, unes 150 persones s'han concentrat a Bellpuig, a l'Urgell, per condemnar l'agressió sexual a una menor de 12 anys. L'alcalde Jordi Estiarte ha agraït la resposta dels veïns i també la valentia de la família per denunciar.
Doncs agrair moltíssim a la gent que ha vingut aquí a mostrar el seu suport. Agrair també a la família que hagi tingut aquesta valentia, la valentia de denunciar, perquè és el que cal. No es pot tolerar. Cap agressió masclista pot quedar en un calaix. S'ha de denunciar sempre, siguin quines siguin les circumstàncies, perquè només així la podrem erradicar.
La concentració s'ha fet després que el jutjant d'instrucció número 1 de Cervera hagi decretat presó sense fiança pel jove de 22 anys que van detenir dimecres per agredir sexualment la nena. L'acusat hauria forçat la menor fins a 4 vegades. Més coses. Les estacions d'esquí admeten que la temporada està sent difícil. Tot i així, són optimistes de cara als propers dies i esperen amb candeletes el fred i les nevades que poden arribar de cara a la setmana que ve. En una entrevista al 9C de RAC1, el director gerent de l'Associació Catalana d'Estacions d'Esquí i Activitats de Muntanya, Joaquim Alsina, diu que les nevades són cícliques cada 15 anys i que aquest any ha sortit greu. Reconeix que la situació és complicada a molts llocs, fins i tot més fora de casa nostra.
A tota Europa n'hi ha hagut algunes que no han pogut obrir dissortadament. Està afectant més aquesta situació a Àustria i Suïssa que no pas a Catalunya. Si deixem fora l'any Covid, està sent un dels anys més difícils, sí. Una altra cosa és que amb les expectatives que hi ha ara, la sensació que tenim és, com a mínim, tota la setmana propera, de molt de fred.
Alsina també defensa que el sistema de producció de neu cada vegada és més eficient i suposa menys consum elèctric, i també ha dit que es podrien fer els Jocs Olímpics d'hivern al Pirineu el 2030, assumint un risc. I un últim apunt abans dels esports. El primer dia de la Marató de Sang ha acabat amb 1.062 donacions a tot Catalunya. Fins divendres que ve, el Banc de Sang i Teixits s'ha marcat el repte d'aconseguir-ne 10.000 per fer pujar les reserves, i és que les vacances de Nadal les han fet caure un 20%. El banc admet que l'activitat assistencial dels mesos vinents serà a ple rendiment i que les reserves actuals són justes. L'objectiu és omplir cada 1.000 bosses de sang i captar també nous donants que s'acostin a la 60ena de campanyes mòbils que hi ha repartides a tot Catalunya i també als hospitals principals. I ara, els esports. Amb l'Oriol Domènech.
El Barça ha perdut contra l'Anadolu Efes d'Istanbul per 75-80 en un partit d'Eurolliga en què ha pagat el seu mal inici, tot i que amb la reacció final ha estat a punt de signar la remuntada. L'equip de Jasique Vicius és quart classificat amb 12 partits guanyats i 7 derrotes. El líder és el Real Madrid amb una victòria més. En futbol, aquest divendres s'ha obert la jornada 17 amb l'empat a Balaïdos entre el Celta de Vigo i el Villarreal. Gerard Moreno i Larsen han estat els golejadors. Aquest dissabte és torn del Girona, que rebrà el Sevilla a Montilvia a 16:15. En aquesta jornada també destaca el derbi basc entre Real Societat i Athletic Club dissabte a les 9 de la nit. El Barça i el Real Madrid preparen la final de la Supercopa d'Espanya de diumenge a les 8. De Jong i Dembélé evolucionen bé dels problemes físics que arrossegaven al tram final del partit contra el Betis. La Lliga ha publicat aquest divendres els horaris de la jornada 19 de la primera divisió. Destaca el derbi català entre el Girona i el Barça, que es disputarà el dissabte 28 de gener a 16:15. L'Espanyol obrirà la jornada al camp de l'Almeria el divendres 27 a les 9. La jornada 19, l'última de la primera volta, ofereix també un atractiu Real Madrid-Real Societat, segon i tercer de la classificació, que es disputarà el diumenge 29 a les 9. I finalment, el Club Natació Terrassa de Waterpolo ha iniciat la ronda preliminar de l'Eurocup femenina amb una clara golejada de 3-29 contra el Pacense portuguès.
I pel que fa al temps, dissabte, tranquil, amb cel emblanquinat i temperatures amb pocs canvis. Diumenge, amb el pas de les hores, la tramuntana i el mestral aniran en augment en zones habituals. Al matí nevarà l'Aran i zones properes amb una cota que al migdia rondarà els 800 i els 1.000 metres. Tarda, vespre i final del dia amb precipitacions en molts sectors de les comarques de Girona i del nord de les de Barcelona, amb una cota de neu que acabarà situant-se en alguns casos entre els 600 i els 800 metres. Això és tot per ara. Més informació al portal de notícies RACU.cat.
RAC1. Tal vez no ahora, tal vez ni hoy ni mañana, pero más tarde, toda la vida.
Nuestro amor no importa.
Siempre tendremos París. No lo teníamos, lo habíamos perdido hasta que viniste a Casablanca. Pero lo recuperamos anoche.
Aquest diumenge a les 8, un clàssic, des d'una hora abans, a RAC1.
Fot-li pou, amb el suport de CaixaBank i Estrella d'Am.
RAC1, tots som 1.
A partir d'ara, la competència es repeteix, i es repeteix, i es repeteix, es repeteix. Amb els Oscars.
Ciutadans de Catalunya.
RAC1 presenta un programa basat en fets reals. Amb els Oscars. Aquí comença la competència.
Moltíssimes gràcies, molt amables. Bon dia a tothom des de la planta 15, al vell mig de la Diagonal de Barcelona. Avui a l'estudi de RAC1 amb gent vinguda de...
Santa Maria d'Oló! Sí! La Sagrera! Sí! Abrera! Sí! Cardedeu! Sí! Sant Joan de les Abadeses! Sí! Barberà del Vallès! Sí! Almenar! Sí! Balaguer! Sí! Rubí! Sí! Cassà de la Selva! Sí! La Junquera! Sí! Sarrià Sant Gervasi! Sí! Cabrils! Sí! I Reus! Sí!
Benvinguts a la competència, un programa d'humor basat en fets reals. Són les 12 i 7 minuts. Òscar Andreu, bon dia.
Bon dia, Òscar Dalmau.
Si us acabeu de llevar, heu de saber que...
De seguida parlem de Carles Puigdemont, que no tornarà a Catalunya, encara que el jutge Llarena ja no el busqui per sedició.
Però, bueno, això què és?
Un moment. Deixi'm començar el programa.
Perdona.
Bueno.
Que ens tornin els calés, no?
Home, que ens tornin de què?
Que me devuelva mi dinero.
De quina pel·lícula? Què diu ara?
Home, se li estan donant tots els avantatges perquè vingui aquest senyor.
Home, tots els avantatges... És un senyor que és a l'exili, que no torna perquè no se li estan donant tots els avantatges i home, perquè no sé un moment...
Se li estan donant tots els avantatges perquè vingui, sigui detingut a Puigcerdà i el traslladin immediatament a Soto del Real, ciutat de vacaciones.
Sí.
No rigueu. A Soto del Real tenien totes les comoditats del món.
Crec que vostè no hi ha estat.
Piscina coberta, pistes de pàdel, cavalls, base hípica,
màquines de vending,
doma clàssica,
golf.
Jo li deia Soto del Real. Li deia Soto del Relax.
Sí, clar. Per què no hi va? Per què no passa només un dia, una nit a Soto del Real?
Li ofereixen a Puigdemont la possibilitat d'anar a Soto del Relax i de cop i volta prefereix quedar-se a Bèlgica? Vinga, home.
Home, entre 150 anys de presó que li podrien caure si estan, si els agafes un dia encabronats i Bèlgica...
Sí, jo també ho tinc clar. Soto del Relax.
Però què diu?
Abans que està a Bèlgica?
Ah, bueno, clar. Bueno,
que collons se li ha perdut a un ésser humà a Bèlgica?
Bueno, li diu als belgues o li diu a la gent que va haver de marxar a Catalunya perquè els amenaçaven...
Bueno!
No
interessa res del que esteu dient.
No, prou.
A més, ens interessa un tema.
Ja va tenir prou protagonisme ahir vostè que va començar el programa...
Nenes. Ja es va deixar la veu ahir.
Nenes.
Sí. Miri, però... Dic...
Què, no esteu cansades? És com si haguéssim corregut una marató.
Una marató de rancúnia.
El dia següent de dir...
L'endemà, sí.
Escolta, a mi és una cosa, he anat a esmorzar avui.
Sí.
Tothom parlant de lo mateix, eh? No parlaven de Soto del Real, aquest, eh?
No, parlaven de l'endemà de la publicació, no?, de la cançó de la Shakira i en Bizarrap.
Vaja, posa-la.
Sabeu
que aquesta cançó ha batut el rècord d'estrena de cançó
llatina. Sí, sí,
sí. Sabeu que la meitat de clics de YouTube els va fer RAC1 ahir?
Sí.
En sou conscients? Sabeu que aquesta és una ràdio catalana i que ens senten arreu del món? Escolti'm, a Catalunya no, i que no entenen aquest idioma vostre.
Escolti'm, que això també és un tema de la història de Catalunya, eh?
Què?
Home, una senyora colombiana d'origen català, Shakira Mebarak Ripoll,
sí,
relacionada amb un futbolista del Barça, és que no hi ha res més català, amb una tercera persona que també és catalana.
Serrap és català?
Tot i que té cognom de Semilla.
Què?
Què? Semilles de chia, no n'has sentit mai?
No estic en aquesta onda.
Clara chia.
Sí, 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 que és...
A partir d'ara, Clara mente.
Sí, va.
D'acord. No he dit a l'apellido, eh?
No sé si ha d'afegir alguna cosa més al que ja va dir ahir. Vam dedicar això, pràctica...
Sí. No teniu avui una sensació com de ressaca molt forta, eh?
Bon dia, sí senyora. Jo tinc ressaca des de la nit del 5 de gener 1991, el segle passat. Però... És una ressaca ja d'un segle.
Què dius tu ara? Juli, un moment.
Sí, t'explico. Tarda el 4 de gener de 1991, sí? Un grup de 200 joves, pioners del tecno, pugem en un altre car, al carrer Valencià.
Sempre esteu igual. Ja sabem aquesta anècdota. Sí, vas agafar un autocar a
la València. És un relat fundacional. Estem parlant del relat fundacional del Tecna.
Que no deixa de ser una anècdota.
És una anècdota, però a Homer no li haguessis dit això, Calvo.
Un respecte.
Un respecte per Homer. No, sí, no sabem.